97.6 FM.
Fantasia, el tema que tanca el disc del Joan Carles Blanc, el The Sounds of the River. El Joan Carles Blanc és un músic tarragoní que va néixer aquí, a casa nostra, és de Darmós, viu a Darmós, és director de cor, d'orquestra i compositor, i els seus inicis amb el món de la música es deuen al seu pare i al seu avi, que tocaven el bombardí, un instrument que el va captivar, també les orquestres de ball que tocaven al poble, i allí va ser com va decidir que volia estudiar, es volia dedicar a la música, i ho va fer amb diferents estudis musicals i també a conservatoris com el de Reus, Castelló, Tarragona, el Liceu, Badalona, Saragossa i el Superior de Barcelona, obtenint els títols de professor de solfeig i trombó i també les llicenciatures de composició i direcció d'orquestra. Ha escrit obres per a cor, per a música de cambra i orquestra i té, a més, diverses obres publicades. També ha treballat amb diferents escoles de música, com a professor de llenguatge musical, cant coral, orquestra, harmonia i anàlisis. I dirigeix diferents corals i ha participat en diversos espectacles musicals. Ara, com deia, ens presenta aquest The Sounds of the River, un disc al costat del pianista David Casanova, que a més s'ha enregistrat aquí a casa nostra, a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre. I a més també el Joan Carles és el pare del que és una de les grans promeses d'òpera del moment, la soprano Sara Blanc, així que família d'artistes, família de música, i avui el cap de família, el Joan Carles. Benvingut, Joan Carles.
Hola, bon dia.
Podríem estar parlant del teu currículum hores i hores i hores,
bueno,
eh?
Sí, però...
Déu-n'hi-do.
Portem uns anys treballant també, m'he dedicat a la música des de fa molts anys, i és una cosa que, lògicament, és vocacional.
Sí, no?
El ser vocacional sempre també és un moment per fer alguna cosa més.
Bé, doncs, i enhorabona també per la part que et toca per la teva filla, eh? Que
moltes gràcies, estem vivint moments molt macos en aquest aspecte, perquè, bueno, veus el seguiment d'una persona que era petita, que va començar a Darmós cantant al cor de Darmós.
Sí.
Cantàvem amb la seva mare, ella i jo, cantàvem a tres veus Nadales, per exemple, o cançons. Una anècdota, vam anar amb una església a Perpinyà i estava buida, una capella, vam posar-nos a cantar els tres un motet a tres veus del Renaixement, i de seguida va començar a entrar gent, no? Ella portava la veu de soprano, no? Aleshores, bueno, segueixes tot aquest curs de l'evolució d'aquesta persona, i veus ara pues, el que està fent, i lògicament no hi ha més que, per molt pare que sigui, és igual, ni que no ho fos, és per sentir satisfet de veure l'evolució d'aquesta persona amb molt esforç, això sí, perquè això sí que puc parlar com a pare, que hi ha hagut molt esforç al darrere, molta dedicació, molt sacrifici, i així li van dir, quan va començar, van dir, prepara't, perquè pues,
no és fàcil,
sí, no és fàcil, és molt sacrifici, i a partir d'aquí, doncs, bueno, pues, hem tirat per aquest camí, i aleshores, doncs, molt bé, estem en aquest punt, esperem que la cosa tiri endavant, i però, bueno, tenim molta il·lusió tots, clar, lògicament.
Ara entrarem a parlar, jo vull parlar també d'aquests inicis, m'ha fet gràcia la història del bombardí, ara t'ho preguntaré, Joan, però abans parla'ns d'aquest tema que està sonant, l'has escollit tu, comencem amb Fantasia, m'has dit,
sí,
que és el tema que tanca el disc.
Aviam, el disc és un disc per a piano sol, per piano, i va ser a proposta del pianista. Jo tenia aquestes peces, tenia diverses peces editades, entre ells la Fantasia està editada per l'editorial d'Insic, i ja fa uns anys, i em va conèixer a través, precisament, és un dels primers pianistes que va acompanyar la meva filla. I la meva filla va dir, meu pare és compositor, diu, pues voldria veure obres seves, no? I a partir d'aquí li va presentar algunes obres, i va dir, i aleshores es va posar en contacte amb mi, i em va dir, voldria fer un enregistrament d'aquestes obres, voldria gravar un disc. Clar, jo em vaig quedar una mica sorprès, no? Perquè, pues, allò, clar, quan te cau una cosa així que no te l'esperes, l'idea em va semblar fantàstica, però dic, vols dir que gravem un disc? Dic, sí, sí, perfecte. Aleshores, ens vam posar en contacte amb el patronat de l'Escola de Música, i concretament el senyor Fernando Caminals. Aprofito per agrair totes les facilitats que hem tingut, perquè, pues, realment, pues, millors ja no poden ser. I bueno, hem tingut a disposició el piano local les vegades que ha fet falta, i aquesta peça és una peça, pues, que bé, a comparació amb les primeres peces del disc, jo en aquell moment estava estudiant amb el Josep Soler a composició, estava fent potser l'últim curs ja de composició, i va arribar un moment que em va dir, escolta, per què no fas algo més diferent al que hem fet fins ara? Ara, de piano, estàvem parlant d'obres per piano que tenia jo, que les quals són els primers impromptus, que estan són els primers tracks del disc. Per què no fas alguna cosa diferent? I jo vaig agafar un tema, que aquesta és una peça que sí que té un tema que pràcticament se pot tararejar una mica, i vaig fer aquesta peça, amb la qual pues, li va agradar. La cosa va coincidir que després vaig estudiar amb Harold Gramatges, que és un compositor cubà, molt addicte al règim de Fidel Castro, ell era compositor i polític, no? Després va estar d'ambaixador a França 3 anys i m'explicava les aventures com a músic, com a compositor i com a ambaixador, el que feia. Vaig aprendre molt també amb ell, i ell també va coincidir i em va dir el mateix. Quan li vaig presentar aquestes obres, em va dir, escolta, per què no fas una altra cosa diferent? Perquè tens material ja fet d'aquesta manera, fes alguna cosa diferent. Aleshores, clar, dos persones que no es coneixien personalment, que coincideixin amb la mateixa opinió, i aquí va sortir aquesta Fantasia.
Fantasia amb la que hem volgut començar avui. Anem a viatjar amb el temps fins a aquest bombardí, no? que et sí. va atrapar tu, el bombardí que tocava el teu pare i que sí. havia tocat el teu avi patern.
Sí, el bombardí, el que tocava realment era el meu avi patern. Aleshores, estava la vegada que jo l'he sentit tocar al meu pare va ser una vegada que estava, aviam, a les golfes de casa, i el meu pare fent neteja per allí el va trobar, perquè el meu avi ja era molt gran, ja no el tocava, i ell havia sigut corneta quan va fer el servei militar. Aleshores, jo vaig sentir que aquella música tocava pues, la Diana i coses així, es va posar a tocar, i aleshores a mi em va cridar molt l'atenció, vaig dir, oi, com ho fas això? Clar, jo vaig voler fer el mateix, a mi no em sortia res, no? Perquè jo només bufava, i bufant no és, s'ha de fer vibrar el llavi, i això no ho sabia. I aquí va ser on va començar pues, aquest curconet de, a part de moltes altres anècdotes que podria explicar com aquesta, no? Una vegada vaig veure al carrer un saxo tocant també, per exemple, no? I allà em quedava embelesat, no?
Bueno, en fi, això ja no passa, Joan, no, per aquí.
No ho sé si passa, però bueno, eren uns temps que també tenies molt més temps per poder emmagatzemar informació, perquè n'hi havia molt poca d'informació. Aleshores, ara hi ha una sobreinformació i clar, pues, moltes vegades te passen coses per davant que realment podries aprofitar són interessants i no sabem seleccionar. Aleshores, en aquell temps, no és que no haguessis de seleccionar, és que havies d'agafar el que hi havia.
Sí.
I aleshores, a partir d'aquí, doncs, jo em recordo també que vaig sentir des de casa tocar un saxo a l'estiu i vaig sortir disparat, se'm va agafar un neguit, no? Allò, què és això que sento, aquests sons, què passa, no? Però una cosa d'alegria, no? Que em va cridar l'atenció. I vaig anar i en un cantó d'un carrer hi havia un senyor que tocava el saxo, estic parlant de Darmós, als anys 60, finals del 68,
sí.
60, no, 60, perdó. Perdó, això era l'any 65. Sí, l'any 65-66 era. Aleshores, aquest senyor va tocar unes peces amb el saxo i hi havia gent que... És a dir, el que estem acostumats ara a veure en ciutats com Barcelona...
Exactament,
jo ho vaig veure l'any 65-66 al meu poble, a Darmós.
Doncs explica'ns també, perquè has nombrat en algun d'aquests professors que has tingut ara, dius que n'hi ha alguns que t'han marcat i que frases que he pogut llegir, que t'han ajudat a veure la música com una manifestació de quelcom que un porta a dins, com un element comunicador, i que a més t'ha ajudat a trobar-te a tu mateix, a ser lliure i a entendre la composició musical com un ofici.
Molt bé. Sí, aviam, quan estudies, no, que aquest ritme, que si això, que sobretot quan vaig començar a estudiar harmonia, que és, diguéssim, perquè em pugui entendre les persones que ens estan escoltant, l'harmonia és l'execució simultània de diversos sons.
Mm-hmm.
Amb la qual, doncs, bueno, si nosaltres anem al ball o en un concert de música clàssica, és igual, si el que sigui, hi ha una harmonia, perquè el saxo toca una cosa, la trompeta en toca una altra, el piano en toca una altra. Per fer allò has d'haver estudiat harmonia, perquè si no, per lligar els acords, has de saber com aquests sons, com els has d'organitzar, no? A partir d'aquí, quan vaig començar a estudiar harmonia, clar, l'harmonia és un ensenyament molt rígid, molt... en fi, amb molts complexos, no? Que això no es pot fer, que això tal... Jo m'estranyava molt i deia, bueno, aviam, per què? Si la música és un art, està bé que t'han de guiar per unes línies, perquè no tot val, perquè si no començaríem a fer el que voldríem i tot valdria, aleshores pues, perdríem una miqueta el sentit. Però clar, hi havia coses que em feien sentir que en lloc d'ensenyar el que feien era crear un tema al moment d'escriure de, aviam, si això estarà bé, si no estarà bé, allò de dir, bueno, jo no faig allò que m'agrada a mi, d'acord, ja quan ja tens un nivell, ja tens una tècnica que la tens assimilada, interioritzada, no faig allò que m'agrada a mi, sinó que tinc que pensar en el que em dirà fulanito o menganito. Aleshores, això crec que és el gran parany que hem caigut molta gent.
I que condiciona molt.
I condiciona moltíssim. És a dir, tu no has d'escriure perquè a fulanito li agradi. Tu has d'escriure allò que tu portes a dins, allò que tu sents.
Exacte.
I clar, arribar fins aquí és tot aquest procés que estic explicant, no? Quan arribes hi ha professors que t'han dit, mira, escolta, en tot i siguin molt estrictes, però has de treure tot allò que portes dins, no? Aleshores, quan el Josep Soler em va preguntar, escolta, per què et vas dedicar tu la composició? Dic, per treure els dimonis que portava a dins. I vaig contestar, i el llibret, ell també ho explica d'esta manera, que ell,
sí,
ell escriu el llibret, no?
Sí.
Aleshores, pues, bueno, pues són aquestes anècdotes pues, que a poc a poc van agafant forma i donen sentit al que estàs fent.
Perquè tu com definiries les teves composicions?
Oi, això és molt difícil. Definir a un mateix... mira, per un costat jo definiria que és... a mi em costa molt. És a dir, la veritat, a mi em costa molt. Jo no agafo un paper i en dos minuts tinc, o en dos dies tinc una peça feta. Senzillament penso una estructura, penso quins acords faig servir allí, que és el que jo he treballat durant molts anys en fer uns acords determinats, penso com ho faré, el tema melòdic, per exemple, al principi els primers impromptus faig servir unes sèries que no són dodecafòniques, mai he sigut compositor dodecafònic, hi ha hagut algun medi de comunicació que anys ha me qualificava de compositor dodecafònic i estic...
Joan Carles, què vol dir dodecafònic? Per si
sí,
algú no ens entén.
Perdó, bueno, clar, aviam, el dodecafonisme va trencar amb tot, va sortir a principi del segle passat. Ara farà 90 anys, 92 anys pràcticament, en 1924 Arnold Schoenberg, un compositor austríac, va inventar un sistema de fer les 12 notes de l'escala cromàtica d'una manera lliure. Allò que diuen, això és tant to de do, això és tant to de re, doncs això es va trencar amb tot això i vam passar... Em posaré un exemple. És com si ara un escriptor agafa l'alfabet i en lloc d'ordenar les lletres formant paraules que tenen un sentit intel·ligible en qualsevol idioma, les ordena d'una manera determinada i nosaltres les pronunciem i l'únic que captem és lo so de la pronunciació d'aquella ordre de vocals i consonants. Mm-hmm. No entendrem res. Haurem de gaudir només de l'impressió, la sensació que mos capta, que mos dona la concatenació d'aquests sons de vocals i consonants aleatoris, podríem dir, sense sentit aparent. Mm-hmm. Clar, en música es va fer el mateix, això.
Molt bé.
I a partir d'aquí, bueno, pues això, jo no mai he escrit una peça de dodecafònica, perquè el dodecafonisme són unes regles molt estrictes també, i mai vaig voler tirar per aquí. La passa és que en la part melòdica he fet servir sèries no de 12 sons, sinó de més sons, de 24, 36 sons, etcètera.
Això és la sonoritat dissonant contínua o no té res a veure?
Sonoritat dissonant contínua, podríem dir que sí, sí.
Tu treballes
sí,
així.
Les poques peces que tinc per cor, hi ha dissonàncies, però estan basades en la tonalitat. És a dir, són peces que es poden cantar perfectament, la melodia és intel·ligible, total. No hi té res a veure una cosa en una altra. I llavors sembla que siguin dues persones diferents. Mm. Ara, el que faig per instruments és totalment, en fi, totalment dissonant i fora de tonalitat. És a dir, no hi ha aquella melodia, allò que tu vols recordar, com, per exemple, doncs moltes peces que coneixem per piano. Ara bé, té petits motius que es van desenvolupant que al final d'escoltar-ho alguna vegada doncs te sona de seguida i de seguida t'agafa també. Mm. Perquè aquest disc l'he donat a escoltar gent, doncs, que, doncs, bueno, gent que són melòmens ja, gent que no ho són tant i gent que no ho són gens. I diuen, doncs, bueno, doncs aquesta música doncs hi ha algo que t'aganxa també. No? Pots agafar alguna cosa, quan has sentit un parell de vegades recordes fragments que ja ho has recordat allò, no? ja ho has sentit allò, per tant ho tornes a recordar. La qual cosa, això és molt important perquè vaig per aquí. Si puc qualificar la meva música, un dels objectius que m'he fixat és precisament aquest.
Molt bé. I la dissonància visual, què hi té a veure amb tot plegat?
Bueno, la dissonància visual l'utilitzaré per a explicar la dissonància musical. Clar, si sentim els medis de comunicació, la música que es fica de fons, la música d'anuncis, per exemple, publicitat, cançons de moda, tenen uns acords que estan estereotipats, no? Vull dir que els hem sentit pràcticament tota la vida. Sí. Allí hi ha unes dissonàncies, però que com que ja portem molts anys sentint aquestes dissonàncies, doncs aleshores estem tan habituats que mos és molt fàcil adaptar-nos a aquesta música, deixant a part els gustos, està clar. Quan sentim una música com aquesta, com la que ens ocupa avui, clar, aquestes dissonàncies no són aquest tipus de dissonàncies que estem acostumats a sentir amb la música, diguéssim, més comercial, i aleshores això mos crea un xoc. Aquestes dissonàncies necessitem saber per què estan allí i necessitem educar-nos una mica l'oïda per escoltar-les. La dissonància visual és, per exemple, tu imagina't que estem aquí a Mora, que jo veig una magnífica vista del riu.
Preciós, eh?
Imagina't que tu demà entres aquí i en lloc d'un riu veus una autopista.
Ostres. Xocarà, no? M'impactarà.
Allò t'ha produït una dissonància visual. Mm. És igual que, per exemple, una dissonància de tacte, tu et penses que l'estufa està apagada i està encesa, la toques i et cremes.
Exacte.
Això és allò que tu esperes una cosa i en reps una altra. Mm-hmm. Aleshores, això és una dissonància acústicament, és quan tu esperes que aquella melodia vagi cap a un lloc i en lloc d'anar cap a un lloc va cap a un altre. Per això, clar, com més fàcil, es diu, hi ha un terme que es diu melodies pasteleres, no? Mm-hmm. Comercials, no? Clar, per què? Perquè tu sentes al principi i ja intueixes com ha d'acabar. Aleshores, això és molt més fàcil, auditivament és molt més fàcil, passa molt millor, però en peces així demana molt més a l'oient. Mm. El que ho escolta demana molt més. Jo també penso que la recompensa també és molt diferent,
és molt
lògicament,
diferent,
clar. Perquè sí, sí. No és una música per passar l'estona, tal, però això ja el públic ja dirà el que...
Que li agradi,
sí,
no?
En això no m'hi fico perquè, pues, bueno, en fi, el que sí està clar és que el disc està molt treballat, les peces pues, han sigut elogiades tant pel senyor Josep Soler com pel Joaquim Joan com per Xavier Montsalvatge. Des de quan era viu vam coincidir amb una estrena d'una obra, de la fantasia, per exemple, i bueno, pues, són peces que han sentit gent pues, que realment la seva opinió a mi m'ha servit de molt.
Tenim, són 10 peces, no? En total el disc són uns 44 minuts, si no m'equivoco, i tenim 6 impromptus, 3 moments i la fantasia.
Sí, els 3 moments són les primeres peces que vaig fer. El primer moment és, parlant en formes musicals, és una invenció, que és una forma barroca, i tot és contrapunt, com si fos imitant una miqueta el contrapunt baquià. Aleshores, la primera, la segona també és una invenció, i la tercera és una inversió invertible. És a dir, que el tema, aquí sí que pots sentir un tema, encara que, clar, pues, bueno, sobretot la de la tercera, del tercer moment, és un tema ja una mica que veus que ja se surt dels dos anteriors. Aleshores, a partir d'aquí, va sentint el tema, primer sentes les veus aguts, després els greus, els mitjos, va passant d'una part del piano a l'altra, no? Utilitza tot el teclat complet. I després vaig fer aquests impromptus que es van anar fent
una mica la sintonia perquè la gent escolti, està sonant el 3 ara. Explica'ns aquests impromptus, que n'hi ha fins a 6.
Sí, perdó, l'imprompt 3, sí. N'hi ha 6. N'hi vaig fer, cada un té la seva història. El primer, com he dit abans, ho vaig fer com hi ha una peça pròpiament dita, però dins de quan estudiava. El segon està basat en 4 notes només. El tercer té una disposició diferent, és a dir, canvia una miqueta la manera de treballar. El número 4 és molt imitatiu, és a dir, que una mà imita l'altra amb 3 notes només. Tot això, clar, lògicament se desenvolupa. El número 5, utilitzo una escriptura, diguéssim, podríem dir contemporània, és a dir, clústers, per exemple. Clústers és apretar diverses tecles a l'hora del piano, sense cap sentit definit en un principi, a no ser que l'autor digui el mateix. Jo tinc clústers, per exemple, en els abans braços, apretar el piano, tecles blanques o tecles negres.
Molt bé.
I el número 6 és tornar una altra vegada als inicis del primer, és treballar una sèrie, que el primer és treballar amb una sèrie, és a dir, una sèrie de notes agafades, no a l'atzar, compte, en això aleshores estan estudiades els intervals que s'han d'utilitzar, i a partir d'aquí, doncs, bueno, i aleshores el que faig jo és reconvertir aquesta sèrie, faig un procés atòmic, podríem dir, reconvertir aquesta sèrie, i d'aquesta sèrie faig tot un sistema nou. I aleshores això es va desenvolupant a l'impromptu número 6, i és potser, té parts molt dolces i parts molt agressives. És molt contestant aquest impromptu.
Que és, a més, em deies el que s'ha creat especialment per al disc, perquè les altres peces hi havia que són d'altres anys, aquest és del 2013.
És el més recent que hi ha, sí. I vaig estar molts anys sense fer música per piano, i feia falta una miqueta més d'alguna peça més, i vam dir, doncs, bueno, doncs, tenia l'esquema d'aquest impromptu, però allí es va quedar. I vaig dir, doncs, bueno, doncs, ara és el moment d'acabar-lo, no? I ara estic treballant amb peces amb els mateixos acords, però amb games catalanes, de cançons populars catalanes.
Molt bé.
És a dir, ara diguem escales, però primer vam començar amb games, és a dir, una associació de 2 notes. Tothom coneix aquesta cançó, molta gent coneix aquesta cançó del meu pa, el bon pa. El bon pa fa serrar, el bon vi serra el vi, que s'ensenya als xiquets petitets. Bé,
sí.
Això és una gama de 2 notes, després s'hi va afegir una tercera nota, i a poc se van ampliant fins a arribar a l'escala. Què vol dir això? Que a partir de 3 notes jo he format un sistema de diverses escales, amb diverses tonalitats, que lligats en aquests acords. Pues bé, és una mica, pues, bueno, en fi, jo li dic, és una manera diferent de veure la música nacionalista catalana, no? I a partir d'aquí, pues, bueno, és un material que crec que és molt ric, perquè té moltes possibilitats. Sembla que soni cap a un costat, el que hem dit abans, però després de sobte va cap a un altre, és a dir, m'ha creat una riquesa melòdica que d'altra manera, pues, clar, és difícil. I aleshores, doncs, bueno, estic treballant en aquest, tinc diverses peces ja fetes en aquest material, i bé, potser sona, és més assequible la melodia, fent-ho, treballant en aquest material, però estic molt satisfet amb el resultat obtingut.
I el de Sounds of the River es presenta aquest diumenge, el dia 15 de maig, a l'Escola Municipal de Música i Dansa de Móra d'Ebre, no podia ser d'altra manera tampoc, s'havia de presentar allí.
Molt clar, no podia ser de cap altra manera. A més, escolta, estic encantadíssim de poder-ho fer allí, perquè allí és aquí, allí és a casa. Aleshores, pues, bueno, pues, clar, tinc molta il·lusió en presentar aquest, a més és el primer disc, com he dit abans, pues, no tenia intenció d'enregistrar ni cap. I bé, aprofito per convidar a tothom que vulgui passar una bona estona, els que coneixin la música contemporània, pues, molt bé, i els que no la coneguin, que vinguin, que coneixeran alguna cosa, podran parlar i podran opinar sobre aquest tema, no? Que la música contemporània és la gran desconeguda actual. La música clàssica contemporània és allò que passa, no? Amb totes les especialitats en arquitectura, en pintura, tot ha evolucionat d'una manera. Jo crec que la música ha evolucionat tant que cada vegada hi ha hagut menys gent que s'hagi apropat cap a la música contemporània. Aleshores, tothom, per exemple, un Kandinsky, estem parlant ara ja de principi del segle passat, un Kandinsky, encara que diguin, ostres, doncs a mi doncs la música abstracta, la pintura abstracta no m'agrada, però tothom se quedarà a mirar, o tothom l'ha vist en un lloc o altre. Tenim l'anagrama d'una entitat financera, que és un quadre de Miró.
Exacte.
Per exemple, no?
Sí.
I així anem buscant a Miró, Dalí, Picasso, etc., els grans autors pictòrics del segle XX. Clar, aquesta música, aquesta pintura, podem dir, no mos agrada, però en música això no ha passat. La música contemporània costa a vegades molt de treure al públic. Cuidado, també perquè aquest segle ha donat part a que es fessin obres que realment han desprestigiat els autors, els compositors. Perquè que treballem en certs tipus de música ha donat camp a que es faci música. Mira, explicaré l'anècdota. Un pianista molt conegut, ens trobem un dia ja fa un temps i portava una partitura d'un músic conegut internacionalment i m'ensenya la partitura. Diu, és que a vegades penso que m'estan prenent el pèl. Clar, això fa pensar una mica, no? Clar, si una persona que és, a més és un músic, és un intèrpret conegudíssim, famós internacionalment, pensa això, què no farà el públic? Aleshores estem en una situació històrica que hauríem de tenir molt en compte en quant a tot, no? Però sobretot a música. I si tenim en compte que aquest segle XXI està canviant molt tota l'estructura social, econòmica, política, tot està canviant a un ritme molt accelerat, hem de pensar cap a on volem anar els músics també. Jo crec que potser haurem de pensar en apropar-nos una miqueta més al públic. Sí.
Bé, Joan Carles, ens hem quedat ja sense temps. Ha estat una delícia aquesta entrevista. M'agrada moltíssim que ens hagis acompanyat avui per presentar en directe aquest disc, i emplacem a tots els oients que vinguin diumenge a l'Escola Municipal de Música i Dansa per conèixer-ho en directe, no?
Pues moltes gràcies i esperem que passem una bona estona.
I tant que sí. Bon dia i bona música.
Moltes gràcies.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser Catalunya.